les 4.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pla de xoc del Departament d'Educació per reduir l'abandonament escolar prematur per sota del 9%. El pla preveu potenciar l'orientació educativa, lluitar contra la segregació o potenciar l'acollida d'alumnat nouvingut i destinar recursos a l'escola inclusiva. Un pla que s'ha presentat avui a Vilafranca del Penedès. Això és el que es vol fer amb un seguit d'estratègies i mesures. Algunes de les més destacades les ha explicat avui el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez Renom.
Ja portem temps treballant també a través del pacte en contra de la segregació i la pròpia sindicatura de greuges, i que per tant aquest és un dels temes importants que recull també aquest pla. Però per exemple, en matèria de formació professional, doncs també s'ha anat treballant. De fet, hem incrementat l'oferta de formació professional amb més de 7.000 places durant aquest curs.
I la ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat les noves instal·lacions del nou campus IPRA, ubicat a Aiguaviva del Gironès. La ministra ha confirmat que enguany les vacunes de Covid-19 creades per IPRA s'inclouran a la cartera de serveis de vacunació dels espanyols.
Estamos hablando de cómo hemos sido capaces o cómo han sido capaces desde esta industria de vacunas imponerse también en el mercado, ¿no? En un mercado muy complicado en el que ahora mismo ya solo quedan 4 industrias farmacéuticas que hagan vacunas de la Covid-19. Y sobre todo la capacidad y la capacidad del desarrollo que podemos tener con respecto a el resto de vacunas que podamos estarnos planteando en un futuro, teniendo en cuenta pues todas las amenazas que vienen, ¿no? Tanto de zoonosis como de futuras epidemias o futuras pandemias.
I cauen un 13% els delictes a Ciutat Vella, Barcelona, en un any. Els robatoris amb força s'han reduït a la meitat i des del gener s'han desmantellat una 50 de punts de venda al districte. Ara bé, malgrat la davallada, al setembre es van comptabilitzar més de 38.500 fets delictius en aquest districte. I el Conservatori de Liceu ha convidat el professor a qui almenys 5 alumnes van acusar d'assetjament sexual o tocaments. Així ho ha decidit el patronat, un cop coneguts els resultats de la investigació interna que els darrers mesos ha fet el comitè ètic de la Fundació. El docent, amb més de 30 anys d'experiència en docència musical, estava apartat cautelarment des del 17 de juny. Ara, gairebé 5 mesos després, el Conservatori ha rescindit el contracte de manera disciplinària i sense indemnització. I l'empresa gironina Kagame.com presenta la nova col·lecció d'enguany amb personatges de dibuixos animats, esports i música. Entre les novetats, Mortadelo, Filemón, Zipizape, Miki i Mini, Aitana, Joan Dausà i gent del món de la política com l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 7 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Continuarem descobrint el nostre mar Mediterrani de la mà d'en Boris Weisman. Parlarem de la competició d'Ilka 4 que es va celebrar a Vilanova. Descobrirem nous mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Vindrà la Laura Rovira, que obrirà el seu xiringuito, i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I començarem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, algú havia de dir-ho. Ah, tens molta llum, Marina. Sembles la Rosalia.
Encara no he tingut temps d'escoltar-me el disc sencer encara.
Jo tinc jo preparat, si en algun moment dius Rosalia, jo te'l poso.
Ah, sí,
però
sí.
Però així, en pla, sí, però sense pensar.
Fantàstic.
Ara m'ho diràs si no el tinc preparat.
Doncs ja el pots anar a preparar. No, no, vull trobar el moment per escoltar-me'l, perquè ni que sigui per tafanejar i poder dir m'ha agradat o no m'ha agradat, m'agrada escoltar-me'l, però encara no he trobat el moment. O
recomanable, sigui que... eh? Jo crec que s'hauria de fer tots, no?
Exacte.
Què et sembla?
Exacte. Sí, sí, 100% d'acord amb tu sempre. Anem a saludar Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, un altre divendres més aquí a Ran de Mar. I del disc de Rosalía hi ha hagut polèmica, eh?
Sí? Explica-me-la, home. És que...
Vinga, va, no. Salseo, salseo.
Tu i jo hauríem de fer un programa així de salseos. Saps
què xerraria?
Sí, parlant de l'Isla de les Tentaciones, parlant d'Operación Triunfo. Avui la Rosalía seria guapíssim, això.
Totalment. No, que es veu que hi ha gent que s'ha queixat perquè ha fet una cançó amb l'Escolania de Montserrat i estan cantant en castellà.
Sí,
llavors això lo dilema.
Ja, però al final aquí la culpa és de Rosalía, vull dir, al final l'Escolania de Montserrat també ho accepta.
Clar,
vull dir, parlem-ne d'aquí.
Té l'última paraula l'Escolania de Diep, no volem fer-ho, que només cantem en català. No sé aquí quin és el problema, però bueno, aquí està el tema.
Efectivament. Anem a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companyes. Doncs bé, aquí ja de divendres, tot i que és divendres de fira, aquí Vilanova i la Geltrú, que just avui ha arrencat la fira de novembre i res, espero un cap de setmana intens també per aquí, per Vilanova.
Què vol dir la fira de novembre? Explica'ns-ho per la gent que no ho sabem.
Fira de novembre, doncs es tracta del recinte firal més gran de vaja, són pràcticament 65.000 metres quadrats de fira a l'aire lliure, tot Vilanova s'omple d'estants, de tota mena, per passejar, per, vaja, tot el que busqueu ho trobareu a la fira de novembre d'aquí de Vilanova i la Geltrú.
Doncs a veure si tenim temps d'acostar-nos i aquest cap de setmana. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, 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 doncs mira, recollint propostes, eh? Aquí també tenim festes majors, Arenys de Munt, també a la zona de Tiana, per tant, a Teià, vull dir que, no sé, difícil poder baixar aquest cap de setmana a la fira, però té molt bona pinta, perquè ens explica el Carles. M'han vingut ganes de baixar, la veritat.
Doncs ja saps, cotxe i cap a Vilanova. Vinga, va, deixem. Exacte. Vinga, va, deixem la fira, deixem-ho tot. També hi ha en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Anem a començar el programa avui, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que la Càtedra d'Estudis Marítims de la Universitat de Girona compleix 25 anys, Sergi.
Doncs sí, Marina, els ha celebrat aquesta mateixa setmana en un acte que s'ha celebrat a l'Espai Peix de Palamós amb l'assistència d'un total de 60 convidats. Aquesta càtedra es va crear l'any 2000 amb una extensió universitària al territori a partir d'un acord entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Palamós, compartit també amb el Museu de la Pesca. La seva finalitat és fomentar i divulgar la recerca marítima. Un treball, per exemple, que ha permès abordar la realitat del litoral des de diferents perspectives, com ara la biologia, l'ecologia, la tecnologia, l'economia, també la meteorologia, la geografia, la història, la filologia o la gastronomia. Durant tots aquests anys, la Càtedra d'Estudis Marítims ha participat en projectes per a millorar el sector pesquer, ha impulsat l'edició de la col·lecció de llibres Quaderns Blaus i ha organitzat el cicle de pesca i ciència per la difusió de la recerca científica en l'àmbit del mar. També destaquen conferències i jornades tècniques amb suport i assessorament als programes d'activitats organitzades pel Museu de la Pesca. La càtedra ha participat en l'àmbit científic de la taula de cogestió marítima del Baix Empordà i en termes de sostenibilitat pesquera ha estat peça clau en la gestió de la gamba de Palamós. Per això i per la seva tasca científica va ser reconeguda l'any 2012 amb la gamba d'or atorgada per l'Associació de Restaurants de la Badia al Plat Blau i amb la distinció de cofrada d'honor que l'any 2013 la cofradia de pescadors de Palamós va lliurar al qui en aquell moment era director de la càtedra i ho va ser durant 22 anys, Joan Lluís Alegret. Actualment la càtedra està dirigida per Francesc Fuster.
Apareix mort a la platja de Pals un dofí de 80 quilos.
Doncs sí, Marina, va ser el passat 2 de novembre quan els agents rurals van localitzar aquest animal mort a la llongada de la platja. Aleshores van avisar el personal del CRAM, del Centre de Recuperació d'Animals Marins, que es va desplaçar fins a Pals. El dofí va ser traslladat a la Universitat Autònoma de Barcelona, on se li farà la necròpsia per determinar les causes de la mort. La Fundació CRAM opera 365 dies l'any per encàrrec de la Generalitat i actua en casos d'assistència de fauna marina amenaçada. Només dues setmanes abans, el 18 d'octubre, també es va trobar un catxalot mort a la mateixa platja de Pals. L'animal presentava tres talls de llom que, segons els tècnics, podien ser lesions provocades per l'hèlix d'algun vaixell. Els mamífers marins, tant balenes com dofins, són molt sensibles al trànsit marítim i sovint es veuen afectats per ferides quan determinats vaixells els hi passen pel cim quan surten a respirar. Degut a l'avançat estat de descomposició, no es va fer l'autòpsia al catxalot, però es van recollir mostres com un queixal i teixit. L'extracció de l'animal va requerir d'una retroexcavadora i un camió, i les restes es van preparar per la incineració.
Baixem ara al Delta de l'Ebre. El projecte unificat de protecció del Delta es posa en marxa amb més guardes al litoral ebrenc. Cel.
Sí, Marina, més guardes a tot el frontal del Delta de l'Ebre des de la punta de la Banya a la del Fangà. Això és el que farà el govern com a primer pas del projecte unificat de protecció del Delta redactat entre la taula de consens, la Generalitat i l'Estat espanyol. Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica, ha destacat aquest dijous al Delta les complicacions de protegir el territori.
Interessa a tothom que el Delta es protegeixi. És complicat perquè és un lloc molt dinàmic, però s'estan fent obres importants com aquestes guardes. S'està treballant en un projecte totalment de protecció del Delta en conjunt i, per tant, esperem que, a part d'aquestes obres que ja són aquí, aviat puguem anunciar les obres que s'han de fer en el futur per consolidar el Delta pel futur.
La finalitat d'aquestes obres és principalment impermeabilitzar una part dels alfacs per evitar que entri l'aigua del mar per molt que pugi de nivell. Miquel Alonso és el director de Serveis Territorials de Territori i Transició Ecològica.
Ja tenim quasi a punt de finalitzar les obres de la fase 1 i la fase 2 del que és la guarda dels alfacs, que és este primer projecte que des de la Generalitat hem impulsat per a protegir. Aquestes obres han significat el requeriment fora de la zona de domini públic marítim o terrestre d'una infraestructura verda, en aquest cas és un camí, una guarda, un malecó, no? Que li diem, com li diem aquí, d'un metro vint, dissenyat per a poder suportar el creixement del nivell de l'aigua estimat que podríem tindre al 2100, val? I això el que fa és deixar impermeabilitzada la part dels alfacs, la part de la bahia dels alfacs. És una guarda que va de la Ràpita fins al Trabucador, són 15 quilòmetres, ara mateix ne tenim 10 ja de fets, ne falten 5 i mos falta també acabar algunes parts molt concretes, com per exemple és tot el segellat de la part on estan les bombes, que s'ha de fer una obra més expressa, perquè en l'objectiu final de que per molt que pugi el nivell del mar, aquí dins no pugui entrar aigua. Així protegim el Delta.
Esta guarda de la Badia dels Alfacs s'enllestirà l'any que ve mentre es tramita convertir-la en un carril bici.
El El Canà vol resoldre en un any els primers enderrocs de cases que es troben enmig de barrancs i que suposen un gran risc quan es produeixen aiguats.
L'alcalde Joan Roig ha destacat que l'últim temporal ha servit per posar sobre la taula aquesta mesura radical, però necessària. De moment són 10 cases de l'urbanització l'Estona, però ha advertit que poden ser moltes més.
Era un concepte que per alguna raó ningú s'atrevia a pronunciar, potser pues, perquè és molt radical, potser perquè té a veure en la vida de les persones, no? És que les persones surtin de la seva casa i siguin traslladades a un altre lloc a causa del canvi climàtic, o també, això és cert i s'ha de posar sobre la taula, per les irresponsabilitats urbanístiques que es van cometre en les últimes dècades del segle XX, no només ho estem estudiant, sinó que l'Ajuntament d'Alcanar ja està contractant a les persones que han de fer les taxacions de les cases, s'assentarà a negociar amb els veïns i la Generalitat de Catalunya ha posat el seu compromís damunt la taula de poder ajudar l'Ajuntament d'Alcanar en recursos econòmics per a fer la compra, l'adquisició d'aquestes cases i finalment traslladar els veïns a llocs més segurs, que en este cas, en aquestes 10 vivendes de l'organització de l'Estona, estem tots convençudíssims i totes que és la solució definitiva.
El govern municipal també estudia amb els propietaris del càmping dels Alfacs la renaturalització d'una part de l'establiment.
El propietari del càmping entén perfectament que per a mantenir un negoci fa falta, si me permeten l'expressió, sacrificar una part del càmping actual. Això ho tenim tots clar i a partir d'aquí hem d'estudiar la millor opció per a transformar tot este negoci, este càmping, en quelcom pues, més segur.
L'enderroc de cases i també la construcció de bases de laminació que han de servir perquè l'aigua arribi a les zones urbanes amb menys intensitat són les principals mesures de la segona taula tècnica dels aiguats. Es tracta d'una iniciativa pionera en l'àmbit espanyol i que l'Ajuntament va impulsar després de patir en els darrers anys fins a 5 catàstrofes climàtiques. El director tècnic de la taula, Roger Sauquet, considera que les mesures posades sobre la taula es podrien executar en un període relativament curt de temps.
Totes aquelles que no impliquin un canvi normatiu i un canvi en el planejament urbanístic són viables. Totes les que es poden fer amb el sistema, podríem dir, o amb l'ordenament actual urbanístic són viables sempre i quan hi hagi doncs, els recursos per fer-ho.
Sauquet ha recordat que la realitat urbanística d'Alcanar no és diferent de la d'altres indrets del país que també han ubicat cases i edificis damunt de lleres.
Cap a les costes del Garraf. L'exposició Un Mediterrani Viu arriba a Vilanova i la Geltrú per donar a conèixer un dels projectes de restauració marina referents a la costa catalana. Es tracta del biòtop de Torredembarra, que en aquest programa n'hem parlat en alguna ocasió, el primer gran escull submergit del món. Carles.
Amb 40.000 tones de roques calcàries situades en forma de piràmide, el biòtop de Torredembarra s'ha convertit en el primer gran escull artificial submergit no només del Mediterrani, sinó del món. Es tracta d'un projecte que es va iniciar ara fa més de 30 anys i que va culminar el 2023 amb la construcció d'aquest impressionant escull situat a 34 metres d'àrea. En poc més de 2 anys s'ha registrat l'aparició d'un gran nombre d'espècies marines, incloent els peixos lluna que s'hi apropen a desparasitar-se en un dels pocs llocs on es coneix que succeeixi aquest fet. Escoltem Irene Gonzalo, biòloga de Natural Art Reef i project manager de l'exposició Un Mediterrani Viu.
Bàsicament consisteix en la construcció d'una gran muntanya submarina. Ens hauríem d'imaginar un camp de futbol tot ple de pedres i una alçada de 20 metres. És com un edifici de 4 plantes. Va des dels 34 metres de fondària fins als 13 metres de fondària. Es pot visitar pues, tant fent snorkel a l'estiu com bucejant. I és el primer prototip, diguéssim, d'aquest tipus d'escull artificial, que és com se li diuen, que són les actuacions que nosaltres fem. Sempre les havíem fet amb un petit format i aquest és el primer que fem amb un gran format. I és l'únic que hi ha al món. I nosaltres el que fem és fer tot el seguiment científic per veure l'evolució d'aquesta estructura, que en només 2 anys ja ha donat uns resultats realment increïbles.
El projecte s'ha convertit en un clar exemple de restauració marina, amb la reintroducció d'espècies autòctones i que ara arriba a Vilanova i la Geltrú en forma d'exposició itinerant. Un Mediterrani viu transporta els visitants a través d'una experiència sensorial i immersiva al biòtop per viure de primera mà la sensació de submergir-se en aquesta nova reserva marina. Tornem a escoltar Irene Gonzalo i tot seguit Joan Melero, director de la Fundació PINAE.
És tota una sèrie de contingut que sorgeix de la feina que fem nosaltres des de l'entitat. Ens dediquem a la conservació marina, específicament al litoral de la Costa Daurada, i bueno, tenim la gran sort de poder submergir-nos, no, diàriament en aquest entorn que és molt desconegut per pràcticament la majoria de la població. Llavors, amb aquesta nota i amb el projecte de conservació que portem, que concretament és el Bioto, ens vam adonar de, bueno, dels projectes increïbles que tenim justament aquí a Catalunya, i vam buscar aquesta manera d'apropar-ho a la població amb un contingut interactiu i dinàmic per a que la gent pugui submergir-se en aquest entorn que d'altra manera pues, passa a vegades desapercebut i que és un dels tresors més grans que tenim aquí.
És una història d'art, de ciència, una aventura, és bueno, una història de resiliència, de continuïtat, de treball i sobretot de sostenibilitat i de recuperació i regeneració marina, no? De la fauna i la flora marina, no? Extensible a tot l'art mediterrani, perquè al final la naturalesa de tot aquest espai és comuna, no? I la gràcia de tot plegat és que, bueno, que tenim a tocar i que és real, és algo tangible, és real, ho tenim aquí a tocar, a la Costa Daurada, no?
L'exposició vol donar a conèixer la importància de protegir les costes del Mediterrani a través de projectes com aquest, que ja s'ha convertit en un clar exemple a seguir i en tot un referent per als estudis mediambientals submarins.
Ens dona l'oportunitat de veure com la vida marina es regenera per si sola i el que podem arribar a aconseguir si li donem aquest espai per a que ella estigui tranquil·la.
L'exposició Un Mediterrani Viu es pot visitar al Plató Gran de Neàpolis en l'horari d'obertura de l'edifici i també servirà perquè les escoles del municipi puguin conèixer aquest projecte que s'ha tirat endavant gràcies a la col·laboració entre l'entitat Natural Art Reef, la Fundació PINAE i el grup BMB.
Anem ara cap a les costes del Maresme. La 30a edició del Calamarenys finalitza aquest cap de setmana amb la recreació de la subhasta del peix a càrrec de Josep Masdeu i Martí Cadellans. Oriol.
Exacte. Després d'haver arrencat el dia 10 d'octubre amb una mostra gastronòmica a la Llotja Vella del Port, el Calamarenys del 2025 encara aquest cap de setmana al seu final després d'un mes amb diverses propostes. Un cop anul·lat, l'itinerari guiat Històries de Mar, que recorria el port i la platja d'Arenys previst per aquest diumenge, tot el protagonisme recau doncs ara en la recreació de la subhasta de peix tal com era abans de l'arribada de la tecnologia a les llotges. En aquest sentit, la veu de Josep Masdeu i Martí Cadellans ressonarà a 11:15 del dissabte amb força al pati del Calissai, alimentant així la nostàlgia dels més grans i la curiositat dels més petits. Masdeu, que havia sigut subhastador de la confraria d'Arenys de Mar fins al 1988, ha explicat què trobaran les persones que assisteixin a l'activitat.
Tornem a viure el que era la subhasta antiga. És una subhasta que és a la baixa, poses un preu inicial i llavors vas baixant de pressa, perquè si no no acabaries mai. I bueno, abans es feien pessetes i duros i aquestes històries, i ara pues, es fan euros. Llavors el que farem al Calissai serà, en el pati del Calissai, en Martí Cadellans portarà el peix, llavors el posarem en paneres com es feien servir abans, amb un quilo de peix a cada panera. Llavors jo estaré per allà al mig i faré la subhasta. Primer els faré una demostració de com es feia abans i després faré una subhasta amb tothom.
Entre el peix, que el compra Peixos Germans Cadellans, hi haurà sobretot calamars, però també lluços, rogers o gambetes blanques. La subhasta del peix tradicional va ser una realitat fins a principis de la dècada del 1990.
El Consorci de Turisme ha presentat un e-book per descobrir les llegendes de la comarca. Inclou més d'una desena d'històries populars vinculades als municipis del Maresme, les seves tradicions, paisatges i personatges màgics. L'e-book es pot descarregar des del web en dues versions, inclosa la lectura fàcil.
Sí, el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme continua apostant per la divulgació de l'atractiu cultural de la comarca amb la publicació d'aquest nou e-book, Llegendes del Maresme per tot l'any, un recull que dona vida als relats i tradicions que han forjat la identitat dels municipis maresmencs al llarg dels segles. La publicació ja està disponible per a tothom a través de la web del Consorci. El Maresme és un territori ple de contrastos i escenaris naturals que han estat inspiració de nombroses llegendes vinculades a espais emblemàtics com el mar, també les ermites, boscos, castells o masies històriques. El nou e-book apropa aquestes històries al públic d'una manera atractiva i alhora també educativa. Ho fa a través de la iaia del Maresme, el personatge mil·lenari i millennial que dinamitza el turisme familiar a la comarca de la mà del seu amic Picotet, que és un picot negre. Els textos del llibre són d'Anna Penya i les il·lustracions han anat a càrrec de Jaume Blanc. L'e-book inclou llegendes de diferents municipis de nord a sud de la comarca, permetent descobrir personatges i successos fantàstics mentre es recorre el territori. El format facilita que es pugui consultar tant en preparació d'escapades culturals com durant la visita a cada població. Entre els diferents relats recollits s'hi troben llegendes de bruixes i éssers fantàstics que connecten amb les tradicions més màgiques del Maresme, molt arrelades en la cultura popular, històries vinculades a festes majors i celebracions locals que permeten entendre com els relats populars continuen presents en l'imaginari col·lectiu actual. I també narracions situades en espais característics i turístics que conviden els visitants a descobrir-los amb una nova mirada plena de simbolisme, com és, per exemple, el castell de Burriac o la creu de Canet. Llegendes per gaudir-ne tot l'any relacionades amb diferents èpoques i estacions que ajuden a planificar rutes i experiències al ritme del calendari festiu i natural del Maresme.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, ha anunciat que l'Estat invertirà 304 milions d'euros a la millora de les instal·lacions i dels accessos viaris i ferroviaris, entre d'altres. Segons Puente, Catalunya serà el territori amb més volum d'inversió durant el període 2025-2029. El port de Tarragona rebrà 304 milions d'euros, dels quals la majoria part, 231 milions, es destina aniran a infraestructures i a la millora d'instal·lacions, 31 milions a sostenibilitat, 29 a accessos viaris i ferroviaris, 8 a seguretat i finalment 5 a projectes del Port Ciutat. Entre els projectes en marxa al Port de Tarragona, ho direm bé, destaca l'ampliació del moll de Balears i el desenvolupament urbanístic a la zona d'activitat logístiques. En el cas concret del Port de Barcelona rebrà 1.226 milions d'euros fins al 2029, dels quals la major part, 859 milions d'euros, es destinaran a ampliar i millorar la infraestructura i les seves instal·lacions. La Fira Tarragona Marida aterra al Passeig de les Palmeres i el primer tram de la Rambla Nova del 14 al 16 de novembre. Durant tres dies, la programació inclou activitats gastronòmiques i familiars maridares amb vi de 8 denominacions d'origen. Tarragona Marida és una fira gastronòmica i vinícola que connecta vi, patrimoni i dieta mediterrània. El Passeig de les Palmeres i el primer tram de la Rambla Nova serà l'epicentre de la festa vinícola, que comptarà amb cuina i podcast en directe, esmorzars i dinars populars, activitats familiars, música, tastos del mercat central i degustacions de vi de la província. La programació també comptarà amb els xefs reconeguts Arnau París, Ada Parellada, Vicent Guimarà, Pep Moreno i el jove Albert Hernández. Oferiran demostracions de cuina en directe. Els acompanyaran musicalment Joan Reig, Guillella i The Mary Poppins i DJ La. La fira inclou tres escenaris, dieta mediterrània en demostracions de cuina i podcast en directe, escenari i mercats amb sessions musicals i presentació del llibre i l'escenari UNESCO amb espectacles familiars. La fira s'emmarca en el 25è aniversari de la celebració Tarracó, que com a patrimoni mundial, la distinció de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia 2025 i el 15è aniversari de la dieta mediterrània com a patrimoni de la humanitat. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació força esvalutada, variable i amb canvis de vent també destacables les properes jornades a tota la costa catalana. De moment, el que queda d'aquest divendres, el vent s'imposarà de sud a la Costa Brava i més de ponent a Barcelona i la Costa Daurada. No serà un vent especialment intens, per tant, en general, aquesta tarda tindrem simplement maror. Una mica de mar força tèrbola, això sí, amb les pluges i les torrentades de les últimes hores, però en general el que queda de dia no tindrà una mar gaire regirada. En canvi, el dissabte, amb el pas de les hores, sí, estarem parlant de maror, forta maror, ja durant la tarda gran part del litoral, i atenció a la Costa Brava i algunes milles mar endins, perquè tindrem maragassa, en algun cas, per tant, onades fàcilment passant dels 3 metres d'altura. I el motiu és que bufarà més el vent de tramuntana, que entrarà amb força a la Costa Brava, i atenció també al vent de mestral, que durant la tarda del dissabte bufarà moltes ganes del Cap de Salou cap al sud. Precaució. N'estem molt pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs de moment al Terres Tarragonines no hem de destacar cap incidència, però estem ja immersos a la sortida del cap de setmana, del divendres, i ja comença a haver-hi bastants punts de mobilitat, sobretot a l'àrea metropolitana, però ja de cara al cap de setmana, sobretot, i com comentava el company, serà uns dies ventosos. Us recordem que a nivell de trànsit, si us trobem aquestes circumstàncies, l'important és moderar la velocitat i corregir bé les distàncies i la trajectòria, agafar bé el port al volant i sobretot vigilar les distàncies en cas d'avançament, perquè ja sabeu que en aquests casos, el cotxe, el vehicle, el col·legi. De moment, això és tot. Que tingueu una bona tarda i cap de setmana.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Nostra mar. Tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
I avui, com fem habitualment els divendres, toca anar cap al fons del mar a descobrir què hi passa i, com sempre, ho fem de la mà del biòleg marí Boris Weisman. De què parlarem avui, Sergi?
Doncs un divendres més, aquí a la secció del Nostre Mar, de la Ronda Mar, ens disposem a parlar, evidentment, del mar, però, si m'ho permeteu, avui ho farem amb uns matisos. No sé si us en recordeu allò que fan a les sèries de En capítulos anteriores. Vam anar amb robots a explorar molta profunditat. Vam baixar, crec, que fins als 500 metres. Avui, amb Boris, podrem dir allò de sortirem en globus, o millor dit, podem sortir en Meteosat, perquè anirem a les altures. Boris, benvingut a la Ronda Mar.
Moltes gràcies, Sergi, molt content d'estar aquí.
Doncs, el que dèiem, Boris, avui ens vens a parlar d'una cosa, que ja veurem com ho relacionarem en el mar, però sí que és cert que se'n parla molt, sobretot quan hi ha informes climàtics, quan hi ha estudis, etc., que és el sistema d'observació Copernicus.
Sí, efectivament. O sigui, avui voldria parlar, tot i que jo no soc un expert en aquests temes, però voldria parlar de la tecnologia que està avançant, que és una barbaritat, no?, i que s'està permetent coses que fins fa uns quants anys pues no era completament impossible. I és la d'observar el mar des del cel. O sigui, això, gràcies a aquest sistema Copernicus, que té tot un sistema de un eixam de satèl·lits, el Sentinel, no?, que cadascú pues mira unes coses o les altres, pues ens està permetent de controlar què és el que està passant en el nostre planeta des del cel, i això ens permet moltes coses a nivell de gestió del mar.
quins, clar, perquè això la comoditat és evidentment, abans parlàvem de treball in situ, això ho pots consultar des de l'ordinador de casa o des de l'ordinador del teu centre de treball amb informació oberta al públic, també val a dir.
Clar, això és molt important, és gratuïta i oberta al públic.
Oberta al públic. Quins, no sé si voldràs entrar ja a parlar-ne, però quins productes, per exemple, es poden consultar en relació al mar?
Vale. Mira, per exemple, ara que estem en un moment dramàtic o sensible en el qual el mar s'està escalfant, tenim onades de calor, hi ha l'acidificació del mar, hi ha la pèrdua de visibilitat, hi ha pèrdua de les preses de Poseidon, està en regressió, tots aquests problemes que estem visquent, que ja hem parlat en altres programes, pues tot això resulta que des del cel es pot observar i es pot mesurar. Aquests canvis es poden mesurar. I si ho pots mesurar, és el primer pas per poder-lo gestionar, o com a mínim per avançar-te als efectes que això tindrà. Uh-huh. Aleshores, què és el que mesuren aquests satèl·lits? Bueno, pues, per exemple, mesurar la temperatura de l'aigua. La temperatura de l'aigua que... I per què això és important? Bueno, pues, perquè estem visquent episodis de onades de calor. No, les onades de calor són aquests episodis de diverses setmanes en el qual la temperatura és extremadament alta i provoca mortandats i canvis en l'ecosistema. Pues això es pot mesurar des del cel, amb aquest, això tu ho pots mirar en la pantalla del teu ordinador, en directe o en dades guardades i fins i tot pretèrit, en passat. I això et permet avançar-te a impactes o efectes que pot tenir aquestes onades de calor. També pots mesurar això, la pèrdua de la transparència de l'aigua, que això afectarà a la fotosíntesi, a tots els organismes fotosintètics, a tot el plàncton, la posidònia o les algues, que això també tindrà un impacte, no? Si perdem transparència, si perdem visibilitat, doncs això està evitant que la llum entri dins l'aigua i tota la fotosíntesi, és a dir, la matèria orgànica que es genera i l'oxigen que respirem. Recorda, Sergi, que 2 de cada 3 inspiracions que fem són d'origen marí, l'oxigen que respirem. Això és superimportant. Però també controlar, per exemple, espais protegits. Si tenim una reserva marina, pues des de l'aire, des del cel, pots controlar si va bé, si va malament, que com està... Això te permet, com he dit abans, avançar-te als aconteixements i una certa gestió preventiva. Sí? O sigui, permet moltes, moltes coses que fa molt de temps no eren ni impensables completament.
Mm-hmm. Clar, ara tu deies, no?, sobretot per avançar-se aquest o per al control. Jo estava pensant, per exemple, en botànica o en d'allò, abans teníem la informació del NDVI, no?, d'aquest índex de verdor que donaven els boscos que podies controlar. Això, per exemple, a mar, si el satèl·lit aquest et dona traduït a mar, podries controlar també els grans blooms de fitoplàncton.
Evidentment. O sigui, aquest nivell de verdor del mar t'indica la quantitat, es pot traduir en quantitat de plàncton, de fitoplàncton. I la quantitat de fitoplàncton és una referència a lo que vindrà de pesca. Uh-huh. Això és una dada molt important. O sigui, que aquest sistema de satèl·lits, aquest Copernicus, que és el sistema de satèl·lits del Sentinel, et permet avançar-te a què és el que passarà amb la pesca, amb el turisme, sí? I això podria permetre pues, gestionar què és el que ha de venir.
I sobretot què és el que hem millorat a cada cop una escala més fina, perquè es pot afinar, pots anar a resolucions molt, molt precises.
Sí, evidentment. Això és o sigui, tecnològicament això està moltíssim avançat i podem controlar, no te diré metre quadrat, però sí, coses molt i molt, molt fines. Una altra cosa que també ens permet són el que se'n diu alertes climàtiques. És a dir, sequeres, incendis, fenòmens extrems, que tot això pot, que al final tot això afecta al litoral, afecta a la costa, pues si tu detectes que això està passant a terra, pues pots preveure què és el que passarà, quin impacte tindrà això en el litoral, i et permet pues, avançar-te. Pensa que la informació et dona temps de reacció. I això pues, el pots aprofitar o no. Però si no tens la informació, segur que no podràs reaccionar.
I sempre, ara estava pensant, no? Perquè sí que és cert que totes aquestes dades de satèl·lit ens ajuden al monitoratge i ens ho posen més fàcil, però jo crec, i aquí potser ja faig opinió personal, no hem de deixar perdre tampoc l'observació sobre el terreny, perquè s'han de validar aquestes dades sempre.
Claro, claro. Això és una cosa que, jo m'hi trobo sovint, no? Quan es fan batimetries, cartografies, amb sonar, que tenen uns mapes superxulos, però després algú ha de baixar ja a ground testing. O sigui, ha de baixar amb escafandra i assegurar-se de que això... que la pantalla et diu que és una cosa, s'ha de valorar, i per assegurar-te de que aquesta senyal que t'està donant és el que tu creus que és. Això és així. I a part de que no dependre només de satèl·lits externs, això jo entenc que, tot i que és superútil i et dona una potència brutal, et fa molt dependent d'un sistema extern. Uh-huh. I jo penso que és molt important sempre anar a ficar els peus a l'aigua i mirar-ho directament. Això jo penso que s'ha de mantenir.
I sobretot una eina important, el que dèiem abans, d'un servei públic, quan certs països, mirarem per exemple als Estats Units, no?, hi ha hagut una restricció del seu sistema d'observació més important.
Clar, això jo entenc que de retruc el nostre sistema europeu, el Copernicus, ha agafat una importància molt més gran, perquè la NOAA, ja saps que ara l'administració americana actual l'ha tancat, totes les dades ja no són visitables i s'ha fet un forat informatiu brutal. Diuen que per treure la importància al canvi climàtic, que això no existe, no? Si treus les dades, pues ja no, això no passa, no? Pues, com a resultat, Copernicus ha saltat a la fama, per si dir-lo, i ha agafat molta més importància.
Els satèl·lits aquests, els que em comentaves abans, el Sentinel, en tenim 6 ja, o sigui... Tot va començar aproximadament cap al 2015-2016 de la Unió...
Sí, ja porta uns quants anys, sí.
Especial europea. I aquest últim, l'any 2025, s'ha llançat el Sentinel 6A. Aquest 6A es va llançar el novembre del 2020 i el segon, el 6B, es llançarà just el novembre del 2025, d'aquest any. O sigui,
sí,
això anem sumant recursos.
Sí, és un programa... Em sembla que és fins al 2020... el programa de llançament, i cada satèl·lit, cada Sentinel, té una especificitat molt concreta, i aleshores la informació superposada d'uns i d'altres, pues això dona una potència brutal.
Mm-hmm. Com a biòleg marí, Boris, has indagat a la web, has trastejat tots aquests productes?
Sí, he entrat, és molt interessant, hi ha moltíssima informació, i saps que fan cursos per cursos online per aprendre a fer-lo servir?
Per interpretar les imatges,
sí.
I per...
Sí.
Això és molt interessant.
Sí, Marine Data for Mediterranean Sea. És un curs online que tu pots entrar i t'ensenya com aprofitar tota aquesta gran quantitat d'informació que hi ha i fer-la servir pues, per als teus estudis d'investigació o per donar formacions o si vols gestionar una pesqueria, si tu ets un pescador i vols gestionar una pesqueria, pues això també pot arribar a ser.
Clar, perquè una altra cosa és la interpretació. O sigui, tu veus una imatge, però has de saber interpretar-la, el que dona.
Exactament,
perquè
sí.
Si no estem com amb lo dels colorets, que hi ha queixes ara per tot arreu, quan poses mapes de colorets de temperatures, que es queixen de què estàs dient, no?
Sí. I ara que parlàvem de la pesca, això un altre dia ja en parlarem també dels efectes, que els impactes que pot tenir visualització des de l'aire sobre la pesca. Que algun dia en parlarem d'això.
Clar, perquè si que estem més controlat això i els pescadors saben que determinades condicions afavoreixen o no afavoreixen determinada...
Clar,
pot donar lloc a més explotació?
pot donar o a una explotació més sostenible.
Vale, és que jo m'anava a la part xunga de la...
Claro, claro, això, les administracions, les cofradies i els pescadors poden, ja, si no, ja no van a cegues a veure què enganxen, sinó que poden afinar, poden apuntar i preveure què és el que passarà, i això es pot aconseguir una pesquera més sostenible i més sensata.
Doncs, Boris, jo crec que avui ens hem anat pels aires, ens hem anat a l'espai amb aquests satèl·lits, amb el Sentinel, amb el espai aquest del Copernicus, que repeteixo, es pot consultar per internet, és material consultable, també hi ha altres webs i participa, per exemple, l'EUMETSAT, que és l'agència espacial, que controlen els satèl·lits per part d'Europa, i per exemple a la pàgina de l'EUMETSAT també es poden consultar una barbaritat de productes relacionats amb aquest...
Sí, això és quasi inacabable, la informació que hi ha disponible, però clar, necessites algú que te la tradueixi perquè tu les puguis aprofitar a nivell particular. Clar. Això necessita un filtratge.
I uns quants diumenges a la tarda per posar-t'hi.
Exacte.
Boris, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Sergi.
Esports de mar.
La Copa d'Espanya d'Ilka 4 s'ha celebrat aquest cap de setmana passat a Vilanova i la Geltrú, i en volem fer una mica de balanç de tot plegat, Carles.
Doncs sí, Marina, aquest cap de setmana s'ha celebrat la Copa d'Espanya d'Ilka 4 aquí a Vilanova i la Geltrú. Vam fer la prèvia per conèixer una mica quines eren aquestes embarcacions que hi competien, què s'hi jugaven també, i només ens queda saber com ha anat aquest cap de setmana de regates. Per això contactem amb Tete Sabater, director esportiu del Club Nàutic Vilanova. Tete, gràcies per ser un dia més aquí a la Randa Mar.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Què tal, Tete, com ha anat? Suposo que la gran pregunta, més que com ha anat, és si han hagut condicions bones i s'han pogut fer totes les proves, no? Que és una miqueta aquí el quid de la qüestió, podríem dir.
Sí, la veritat és que hem tingut molta sort amb el temps. Sí que és veritat que divendres i dissabte, que eren els dos primers dies de competició, vam poder fer totes les proves previstes, però sí que va faltar una miqueta de vent. Estàvem 6-8 nusos, suficient, però bueno, a la gent normalment li agrada navegar amb una mica més de vent. I el diumenge, la veritat és que vam tindre una ponentada forta que va fer que tothom pogués marxar amb bon sabor de boca. Però bueno, el resum és que gràcies a la meteo... que va ser venint amb nosaltres, vam poder celebrar totes les proves previstes, i això sempre és un èxit de cara als campionats.
Al final és l'única cosa, podríem dir, pràcticament que no podeu controlar, però segurament també una de les més importants, no? Perquè tothom marxi, com dius, amb aquest bon regust de boca, no?
Sí, exacte. Al final el comitè de regates bueno, sempre està supeditant, no?, a les condicions, però la veritat és que va fer molt bona feina, es va poder adaptar ràpidament a les condicions de cada dia i es van poder realitzar les proves, no? Sempre es diu que un campionat, quan més proves té, més just és. Vull dir que al final els guanyadors d'aquesta edició jo crec que ho són merescudament.
De fet, ja vam comentar, vas comentar que prop de 140 embarcacions participaven de clubs vinguts d'arreu de tota Espanya. Ja abans has explicat que s'han anat la gran majoria segurament satisfets per les condicions, alguns més que altres després ja a nivell de resultats, suposo, però entenc que aquí hi havia els millors regatistes d'Ilka 4 de tot el territori espanyol.
Afirmatiu, sí, afirmatiu. Pensa que cada federació té un número d'inscrits limitat. Això va per segons el número de targetes de classe i llicències que té cada federació. I llavors cada federació, abans del campionat, doncs fa fons selectius, no? I al final en aquests campionats se suposa que els que estan en millor forma durant aquesta prèvia. Vull dir que al final vam poder gaudir de molt bons regatistes, no? De regatistes excel·lents que bueno, crec que van marxar de Vilanova amb un sabor de boca molt, molt bo.
No sé si hi havia alguns clars favorits, hi havia algun equip d'alguna federació que sigui el que últimament està dominant, si ha estat així la tònica també aquí a aquest camp Vilanova, com ha anat a nivell competitiu?
Bueno, a nivell competitiu jo crec que potser València és la guanyadora, podríem dir, no? Perquè al final bueno, s'endú, no? S'endú la placa de campió d'Espanya absolut a través d'una noia, Vam comentar, em sembla, a l'altra reunió que teníem un català, l'Iker Mújica, que tenia possibilitats de fer molt... De fer molt bon paper, i es van dur la placa de primer sots 18 i masculí i segon absolut, i després hi ha algun gallec que també va fer podi. Vull dir que al final els resultats han sigut una mica l'esperats, eh? Vull dir, Catalunya, el Llevant espanyol, Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia, Balears, sempre són federacions molt fortes, i al final en els resultats una vegada més es queda reflexant, no? Vull dir que, però bueno, crec que València sí que en aquesta ocasió ha tingut un punt més, no?, que potser la resta de comunitats.
Han estat també, doncs, contents, suposo, amb les condicions i com s'han trobat aquí tot.
Sí, la veritat és que, bueno, amb la gent que hem pogut parlar, tots ens han felicitat per l'organització i pel desenvolupament de les proves. Vull dir que com a club la veritat és que, bueno, per nosaltres també era un repte de com funcionava aquest campionat nacional, i la veritat és que hem quedat força satisfets, no? Vull dir, al final, si la gent et transmeteix, no?, que ha quedat contenta, que ha vist que les coses s'han fet bé, doncs nosaltres encantats, no? I ara, bueno, doncs el que ens queda és poder plantejar-nos altres reptes i altres campionats d'aquest nivell.
No sé si també hi havia regatistes de casa, d'aquí de Vilanova.
Sí, sí. Vam tindre la Vaquero, que va entrar en el grup Or. La veritat és que, bueno, al final va tindre un desqualificat en una de les proves, i això al final va fer que els resultats no acompanyessin. Però la veritat és que en general, hosti, podem estar molt, molt contents, no? Tots els regatistes del club és el primer any que naveguen a 1004, vull dir, el primer campionat nacional que feien en aquesta classe, i la veritat és que jo crec que l'experiència per tots ells ha sigut brutal, no? I més poder fer-ho a casa, no? Vull dir que bueno, és qüestió de seguir treballant i de seguir millorant i de poder en els pròxims campionats i les pròximes fites, doncs, poder obtindrà millors resultats.
Això t'anava a comentar, no? Clar, primer any que competeixen en aquest K4 i ja tenen aquesta Copa d'Espanya aquí a casa, eh? Això per ells deu ser que no s'hi acostumin tampoc, no? Que això no passa sempre, no?
No passa sempre. La veritat és que és un esforç pel club. No ens podem plantejar fer un campionat d'aquests cada any, però sí que com a club jo crec que hem quedat suficientment satisfets com per poder, no? En un parell d'anys, i poder plantejar-nos fer una altra fita d'aquest estil.
Això et volia comentar també, no? Ells han dut una bona experiència. També ens vas comentar que per vosaltres, no?, pel Nàutic era com una prova de foc, no?, per veure aquesta capacitat també organitzativa de poder acollir aquests esdeveniments d'aquestes característiques. Podríem dir que heu passat la prova, eh? Doncs esteu satisfets de l'organització, suposo que ja heu treballat molt també, moltes hores de feina, però al final tot ha tingut una mica els seus fruits, eh?
Sí, la veritat és que pensa que dins l'organització teníem quasi 30 persones, no? entre la gent que estava a l'aigua i la gent que ens ha ajudat, no? Ens ha donat un cop de mà a terra. Estem parlant de quasi 30 persones, no? Cada una amb el seu, bueno, amb un rol definit, amb unes feines definides, i això, bueno, qui gestiona equips ja sap que no sempre és fàcil, perquè a més treballem en un sector en què moltes vegades saps a quina hora comences però no saps mai a quina hora acabes. I la veritat és que han sigut 4 dies molt intensos, on ens hem passat moltes, moltes hores al club, però bueno, tot això ha fet que realment tot funcionés, no? Que l'engranatge funcionés molt bé i que la gent quedés molt contenta. Vull dir que a nivell organitzatiu estem molt contents, no? de mostrar-nos a nosaltres mateixos i a la gent de fora de que Vilanova és un club solvent i de que pot fer grans coses.
I tornant una miqueta al fet de les condicions, eh? I sort, no?, que han acompanyat, que s'han pogut fer totes les regates. Primer comentaves, amb una miqueta menys de vent, i al final aquest últim dia que hi ha hagut aquestes ràfagues de vent que han acompanyat i han ajudat també, suposo, ja ho hem dit una miqueta, eh? Però que tothom s'anés amb aquest bon gust de boca i que les regates, doncs, al final a tothom li agrada, no? Suposo que hi hagi més vent i que es pugui córrer al final també i celebrar amb aquestes condicions.
Sí, la veritat és que al final en aquest sentit també podem dir que ha sigut un campionat molt just, no? Perquè, bueno, quan en un campionat es combinen, no?, dies de molt de vent amb dies de poc vent, al final doncs jo crec que els vencedors o els que estan a dalt de tot doncs bueno, són gent que ha demostrat la seva polivalència, no? Vull dir que és que realment si ho haguéssim pogut programar, no ho haguéssim programat millor, no? Al final hem tingut tot tipus de condicions i crec que això també fa que el campionat sigui més just i més atractiu per tothom.
Doncs que bé, Tete. La pregunta és, i ara què, no? Quins reptes afronteu aquí al Club Nàutic de Vilanova? No sé si, quines són les següents competicions o què organitzen. Ja no només potser aquí, no sé què és el següent pas aquí, però també cap on van, no, els vostres regatistes ara aquests següents dies?
Bueno, a nivell de club, per l'any que ve ara estem tancant calendaris encara. A nivell de Vella Lleugera ja tenim ja el vistiplau de la federació d'organitzar per l'any que ve el campionat de Catalunya de catamarans i el campionat de Catalunya per equips d'Òptimis. A nivell de creuers seguirem celebrant les 100 milles, que és una de les regates amb més participació del circuit de tot el litoral català. Seguim apostant també per la regata Colombretes, que aquest any entra dins d'un circuit de tripulacions a 3 juntament amb el Nàutic de Palma i el Club Nàutic de Moraira. Vull dir que, bueno, que la veritat és que no parem, vull dir, intentem organitzar tot tipus d'esdeveniments a nivell. Potser també per l'any que ve estem acabant de lligar-ho amb la Federació de Pesca d'intentar muntar algun campionat Open, algun campionat de Catalunya a Corricà o algun altre tipus de campionat també a nivell autonòmic. Vull dir que, bueno, que la cosa és que la roda no pari, no? I el club té ganes de fer coses, els socis també, no?, se senten orgullosos de tindre un club tan viu, i al final quan tot són sinergies que sumen, doncs les coses són fàcils de fer. I a nivell dels equips, doncs, bueno, doncs ara ja estem hem començat ja la temporada 25-26, la veritat és que les coses funcionen bastant bé i ara és qüestió de seguir entrenant i apretant, perquè de cara a partir del març, entre el març i el maig, que és quan venen tots els campionats de Catalunya, doncs la veritat és que els nostres regatistes estiguin en la millor posició per poder obtindre uns bons resultats i poder plantejar-se fer o assistir a campionats, no?, com a equip català, als campionats nacionals de cada una de les seves classes.
Doncs que així sigui, Tete, que segueixin treballant, que ja arribaran els resultats i al final el que importa és aquestes experiències com aquesta que s'ha viscut aquest cap de setmana aquí a Vilanova amb la Copa d'Espanya d'Ilka 4. Tete Sabater, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest campionat que ha sortit perfecte.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció.
Fins la propera.
Moltes gràcies, Carles, per portar-nos això. Nosaltres ara farem una pausa de 5 minuts i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
to do those things to you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 5, notícies. L'Escala rep l'impacte de més de 20 llamps. La tempesta elèctrica d'ahir dijous va